salut amb el Parc Taulí.
Algunes malalties de la pell tenen una prevalença relativament elevada en la població, però per contra són completament desconegudes. Aquest és el cas, per exemple, de la hidradenitis suporativa, que afecta prop d'un 1% de la població, és a dir, el mateix que la psoriasis. L'Hospital de Sabadell compta amb una comissió multidisciplinar per tractar aquesta malaltia i rep pacients de diferents punts de Catalunya i també d'Andorra. Ara mateix té un seguiment de 650 afectats per aquesta patologia. Per conèixer una mica més sobre aquesta afectació i també sobre la unitat multidisciplinar del Parc Taulí, avui hem convidat a la Patrícia Garballo. Ella és adjunta de dermatologia i coordinadora de la unitat d'hidradenitis suporativa de l'Hospital de Sabadell. Bon dia, doctora.
Bon dia.
Primer de tot, què és i com es manifesta?
La hidradenitis suporativa o hidrosadenitis és una malaltia inflamatòria de la pell que normalment es manifesta en forma del que la gent coneix vulgarment com furúnculs o també li diuen golondrinos. Val? L'afectació normalment es dona en plecs, és més freqüentment a la zona de les aixelles, també en el plec submamari, pot afectar la zona inguinal o la zona interglútia, tot i que hi ha un petit percentatge d'aquests pacients que tenen una manifestació diferent i afecta més a l'esquena, com si fos un acné molt greu.
Clar, llavors és molt... Llavors, o sigui, els símptomes, quins són?
Normalment dona nòduls, abscessos o fístules. Tot això són...
A veure, traducció, sí. Què vol dir?
Tot això són lesions inflamades, com si fossin grans, molt, molt grans, molt dolorosos, que després, habitualment, es rebenten, drenen i supuren sols. Llavors, el problema majoritari d'aquest tipus de lesions és que són doloroses, fan mala olor degut a la supuració. Els pacients afectats normalment tenen molt mala qualitat de vida.
Clar, m'imagino. Clar, per tot això que comentava, però també per les zones, no?, on apareixen, suposo que també és molt incòmode.
Exacte. El principal problema d'aquesta malaltia, tot i que és de la pell, és l'afectació sobre la qualitat de vida i, com tu dius, la incomoditat per dur a terme una vida normal.
Què us expliquen els pacients? Com és el seu dia a dia?
Depèn una mica de cada persona, però sol ser una malaltia que es porta malament, que es porta d'amagat, una mica en soledat, i aquest és el principal motiu pel que creiem que s'ha de fer divulgació sobre aquesta malaltia. Fins fa uns anys es coneixia, però tampoc hi havia un metge referent que portés aquests malalts, amb la qual estava potser normalitzat pels pacients que ho tenien, perquè normalment, a més, presenten els primers símptomes des de la infància o l'adolescència. És freqüent, a més, que tinguin algun pare o avi afectat perquè té un component també hereditari i, per tant, són persones que de vegades no consulten al metge.
Per tant, una de les causes, no?, és que és una malaltia, una afectació hereditària, no? Entenc?
Exacte. La part hereditària, aquí podem fer poca cosa, però se sap que és molt important. I després hi ha una sèrie de factors més aviat ambientals sobre els que sí que podem actuar que també tenen un paper molt important en la malaltia.
Clar, a banda del dolor, també hi ha un factor estètic, no? M'imagino que també preocupa.
Exacte. En la majoria de pacients és cert que afecta els plecs, que això ja sabem que es pot amagar més fàcilment, però en altres persones, com us he dit, per exemple, es manifesta com un acné, com si fos un grans, no?, molt grossos a l'esquena. En aquests casos l'impacte visual és molt fort i els pacients, doncs, sobretot si són nois joves o noies joves, doncs es veuen molt afectats.
I com es pot tractar?
El tractament és combinat, no hi ha un sol tractament que ho curi. Llavors hem d'abastir-nos de dues branques. Una és el tractament mèdic, que són tractaments farmacològics, que en tenim un gran abast i s'ha fet molts avenços en aquest sentit, i per altra banda tenim el tractament quirúrgic, que moltes vegades és útil per intentar erradicar casos en què ja la malaltia ha evolucionat, normalment quan hi ha trajectes fistulosos, que són com uns túnels que es fan sota de la pell quan no s'ha tractat aviat la malaltia, i aquí sí que la cirurgia, doncs, ens ajuda a netejar aquestes àrees afectades.
Per tant, com sempre diem en aquesta secció al Fem Salut al matí de Ràdio Sabadell, és important, no?, fer un diagnòstic precoç, no?, perquè no vagi a pitjor.
Exacte, és una clau d'aquesta malaltia. Com que debuta en edat precoç, quan abans la diagnostiquem, abans la podrem tractar i podrem fer un seguiment, doncs, més acurat.
Amb quins professionals compteu també, doncs, en aquesta unitat? Com és el vostre equip, no?, i com abordeu i què és el que porta, no?, cadascú de vosaltres?
En aquest equip som 15 membres en total i, com ara us explicaré, som persones molt diverses, d'especialitats tant mèdiques com quirúrgiques. Tenim la sort d'haver pogut fer aquesta comissió, que no tots els hospitals la tenen, i a nosaltres ens permet doncs, tenir una coordinació i una cooperació amb aquests malalts, sobretot els que són més complexes. Tenim especialistes dintre de la comissió que són cirurgians, tenim cirurgia general, cirurgia plàstica, tenim també especialistes en malalties digestives, reumatologia, tenim també farmàcia, que és un gran suport, infectologia, microbiologia i inclús infermeria.
Ara ho dèiem, no?, que aquest diagnòstic doncs, a precoç pot influir en l'evolució i en l'èxit, no?, del tractament de la malaltia, però per què es desconeix? Per què hi ha tan poca doncs, informació? Suposo que és per aquest estigma, no?, també, que acompanya el malalt?
Això mateix. Aquesta és probablement la causa principal. Com heu pogut veure, doncs, és una malaltia que es porta una mica fins ara en soledat, però la idea és que això canvi i que d'aquí a poc, no?, doncs, sapiguem, intentant donar a conèixer aquesta malaltia, els pacients es puguin començar a diagnosticar, que arribin abans al metge, que el metge ho conegui i que llavors d'alguna forma l'estigma vagi desapareixent. Evidentment hi ha aquí un factor de pudor, no?, que no agrada, evidentment, explicar el que t'està passant, i són pacients moltes vegades que, pobres, venen molt tristos a la consulta i inclús amb ansietat per aquests temes. La idea seria que ho han d'explicar a casa, ho han d'explicar també al seu metge, que ens puguin arribar aviat, que els hi puguem posar un tractament eficaç i que després, doncs, així evitarem més problemes a llarg termini.
Suposo que per això costa, no?, arribar també doncs, a aquest diagnòstic, per això no arriben a consulta tots els casos, no?, d'afectats.
Exacte. Aquí sí que m'agradaria destacar, no?, que tothom pot tenir un furúncul o un golondrino, com es diu. La clau pel diagnòstic és sobretot quan és un problema recurrent, és a dir, tothom a la vida pot haver tingut un granet que se li ha enquistat, no?, per exemple, en una aixella. La diferència amb aquesta malaltia és que seran pacients que tenen aquest problema de forma contínua, és a dir, que un cop al mes o un cop cada 2 mesos, o inclús pot ser més sovint, doncs els hi passa això mateix.
L'estrès o altres factors també poden tenir a veure?
Sí, hi ha diversos factors investigats i estudiats que poden influir en la malaltia. Un d'ells és l'estrès, que pot desencadenar brots. També hauríem de parlar del tabac, el tabaquisme, i també fumar, per exemple, cànnabis, són factors coneguts que agreugen i empitjoren els brots de la malaltia. L'obesitat o el sobrepès també ho empitjorarien. I també la fricció. Normalment a les zones on hi ha més fricció, com pot ser la zona que arrossa amb la roba interior, o si són persones que estan moltes hores assegudes, poden notar que en aquella zona ho tenen pitjor.
Clar, no sé si en els darrers anys heu vist que també s'ha incrementat l'afectació, no?
Exacte. Anys enrere, com que teníem aquest problema de desconeixement a la societat i també a l'àmbit mèdic, que això és una realitat, doncs veiem pocs casos, i ara mateix, doncs, com que estem creant unitats, estem donant a conèixer la malaltia, cada cop ens arriben més pacients.
Afortunadament, també vosaltres, fins i tot a la vostra unitat, també oferiu formació als professionals. En què consisteix?
Doncs mira, justament la setmana passada vam poder fer la primera jornada formativa sobre la malaltia en l'àmbit hospitalari i també d'atenció primària. Ho vam fer, a més, no només nosaltres sols, sinó també en coordinació i en cooperació amb altres hospitals de la zona del Vallès Oriental i Occidental. O sigui que la veritat és que vam estar molt contents i va tenir molt bona acollida. A més, també vam tenir la sort de poder comptar amb la presidenta de l'Associació de Pacients, que ens va explicar a tots els professionals que estàvem una mica quins recursos dona l'associació pels pacients. I bueno, nosaltres també hem creat un espai web des de la web de l'hospital on els pacients o les persones que estiguin escoltant, que pensin, bueno, potser això que m'estan explicant podria ser el que m'està passant a mi, doncs poden fer un cop d'ull allà perquè veuran informació sobre la malaltia i la comissió que hem posat a l'abast, i també tindran allà el link de l'associació de pacients.
Quins eren els neguits, no?, que tenien també doncs, la resta de professionals? Com van rebre aquesta formació?
Doncs mira, com et deia, l'acollida va ser molt bona. Tothom, bueno, la sensació que vam tenir és que tothom tenia algun pacient, Per això van venir les persones que estaven interessades. Tothom tenia algun pacient conegut que tenia la malaltia i el problema principal era potser no saber com abordar-lo o el desconeixement de que havíem creat aquesta comissió. Per tant, jo crec que la funció la vam aconseguir, no? Que era donar a conèixer com ho estem fent des de l'hospital i estem molt contents.
Clar, per compartir, fer aquesta xarxa, no? I també, doncs, com avui fem el Fem Salut, no? Per donar visibilitat, doncs, a aquests casos, suposo que també, potser, fins i tot els més difícils també seran també més fàcils de diagnosticar, no? Si ja es té tota aquesta informació. De cara als pacients, amb aquest portal web que explicaves, no? On es troba tota aquesta informació de la malaltia, l'heu impulsat a partir de les demandes dels pacients, de les seves inquietuds?
Exacte, ha vingut una mica degut a això que tu comentes. Quan estem a la consulta, els pacients et demanen on poden buscar informació que estigui revisada, no? Que sigui científica. I, evidentment, els hi podem donar la pàgina web de l'Associació de Pacients, però vam pensar que no estava de més poder fer aquest espai petitó a la web, on poder també incorporar la informació de la comissió.
Perquè aquesta associació quins recursos també ofereix?
Principalment, a veure, diguéssim que són recursos de tot tipus, però sobretot en quant a problemes, per exemple, si són pacients molt greus, t'explica que a vegades és necessari demanar informes als metges per poder valorar si és necessària o no, inclús una incapacitat, en casos ja molt complexes, no? Això seria una de les formes. També et dona informació, com us explicava, sobre factors agreujants, per exemple, fotodepilació. Perquè això no ho hem comentat, però és una malaltia que com que afecta els plecs i té molt a veure amb les àrees piloses, la depilació làser a vegades pot ajudar que hi hagi menys brots. Llavors, totes aquestes coses estan incorporades a la web i també hi ha molts mites sobre la malaltia que ja també es van desmuntant.
Sí, com per exemple?
Per exemple, bueno, es pensa que és una malaltia només de gent amb sobrepès, però no és veritat. És veritat que la fricció que causa el sobrepès no podria empitjorar la malaltia, però també afecta a gent molt primeta i també pot afectar no només adolescents i infants, sinó que pot afectar també en edats adultes i debutar en una edat que no t'esperaries.
Clar, fins i tot els agreujants, no? Com abans explicava, el tabac, que també doncs, pot doncs, acabar afectant, no? Aquesta malaltia.
Exacte.
Hi ha elements com l'ús de determinats desodorants o altres, no sé, com això que explicava ara, també de la depilació, que també poden doncs, millorar o empitjorar la malaltia?
Sí, el que veiem és que tot el que apliquem a la pell afectada, que ho pugui irritar, ho empitjora. Per tant, s'ha d'anar molt en compte amb el tema dels desodorants, perquè els mateixos pacients, quan venen a la consulta, t'ho expliquen. Hi ha alguns desodorants que no els poden utilitzar, sobretot els que porten alumini o altres metalls.
Clar, jo crec que en el nostre dia a dia necessitaríem també com un traductor, no?, per veure i per llegir les etiquetes de molts dels productes que també doncs, actualment veiem moltes malalties, no?, moltes afectacions per la pell, molta gent també amb al·lèrgies i amb intoleràncies, no?, segons quin producte.
És cert, sí, sí. S'ha d'anar en compte amb tot aquest tema, perquè és veritat, no només la hidradenitis, sinó s'han vist moltes al·lèrgies degudes a alguns productes, per exemple, la que porten perfums o altres.
Anem acabant aquesta entrevista, però com us arriben els casos al Taulí?
Ens arriben derivats des de molts àmbits diferents, per això vam tenir la necessitat de fer la formació molt àmplia i que arribés a l'abast de molts especialistes. Principalment el gran volum ve des d'atenció primària. Però també tenim pacients que fins ara no han tingut un seguiment, que aquest és el principal problema, que han anat a urgències de forma recurrent quan tenien brots o que han anat de vegades a cirurgia general. I, per tant, altres portes d'entrada a la consulta de dermatologia, a part d'atenció primària, és cirurgia general, urgències i també altres especialistes de dintre de l'hospital.
Quants casos acaben doncs, passant pel quiròfan?
Pel quiròfan, potser quasi bé els oferim el 50% dels que tenen la malaltia. Sí, i esperem que amb el temps això vagi canviant. És a dir, la cirurgia, com us deia, ve més per casos en què no s'ha fet un tractament precoç. Per tant, la idea és que a llarg plaç cada cop sigui menys necessària i que puguem bueno, donar tractaments mèdics que ho millorin abans d'arribar a aquest punt.
Clar, no passar pel quiròfan,
exacte,
no? Sinó reduir aquestes dades, perquè és una operació difícil, complicada, necessiten després molts dies per recuperar.
Clar, depèn del nombre de plecs que tinguis afectats. Si tens un sol plec afectat, per exemple, una aixella, és relativament senzill. I a més, les tècniques quirúrgiques que es poden oferir doncs, tenen bons resultats. El problema ja és en aquestes persones que no han rebut el tractament adequadament i que s'han deixat passar temps i que potser ja no tenen una sola aixella, sinó que tenen les dues aixelles, les dues angonals i la zona interglútia.
Després, tornen a haver-hi doncs, brots o recaigudes o un cop han passat per quiròfan, doncs ja es troben totalment recuperats.
Tens raó que sempre hi ha una petita possibilitat de recaiguda. És a dir, tu elimines el teixit que ha estat afectat amb aquestes lesions que comentàvem, però, malauradament, en alguns casos, al voltant de les cicatrius de la cirurgia podrien arribar a sortir lesions que no tenen per què ser iguals que les que tenia en un inici.
En què consisteix, també, doncs, aquesta operació? Com es fa?
Hi ha diverses tècniques, com us deia. Si la lesió no és massa gran, es pot tancar directament la pell, fent la resecció que es diu, no? Traient el trosset de pell afectat i tancant la ferida directament amb uns punts. Però la tècnica quirúrgica que sol funcionar millor a la hidradenitis és una altra. Més que res perquè s'ha estudiat que la tassa de recurrències o recidives, que és el que comentàvem, no? Que torni a aparèixer la lesió, doncs és més baixa. I en aquest cas la tècnica es diu de roofing en anglès o d'estechamiento en castellà i consisteix en deixar oberta una ferida que després va creixent des del greix o des de la dermis, que és la capa no, més immediata després de l'epidermis, i això va creixent de sota cap a dalt fins que acaba tancant completament per si sol.
També abans explicava no, com doncs, impacta en el dia a dia d'algunes de les persones afectades, especialment en els casos més complicats. També es deriven doncs, als psicòlegs, a atenció per intentar doncs, això, no? També recuperar doncs, aquesta autoestima, no només fer aquest acompanyament no? físic, sinó també psicològic.
Exacte, és molt important la part de salut mental en aquests casos. I bé, a la comissió, per exemple, hem incorporat també una figura que ens dona una mica de recolzament, que és un psiquiatre de la unitat, i gràcies a això doncs, podem fer una mica més d'incís en aquest tema de la salut mental. Principalment el que se sap és que hi ha tasses més altes d'ansietat i de depressió en aquests pacients a conseqüència de la malaltia i, per tant, tant l'àmbit hospitalari com atenció primària, que aquí fan un gran suport, ens han d'ajudar en aquest aspecte.
Doncs gràcies a Patrícia Garballo, doncs, adjunta de Dermatologia i coordinadora de la unitat d'hidradenitis suporativa de l'Hospital de Sabadell per explicar-nos, per donar visibilitat també doncs, a aquesta problemàtica i esperem ajudar i que doncs, cada cop sigui més fàcil trobar aquest diagnòstic i reduir doncs, això, que el 50% dels pacients passin per quiròfan perquè doncs, es millori el seu dia a dia. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.